49 minuts per sobre de les 10 del matí. Aquesta sintonia ens porta directament al nostre espai Tinc el Cap a la Ràdio, que ja sabeu que ens faciliten el personal mèdic dels centres d'atenció primària del Prat i que avui és un tema especialment important i que segurament ens interessa a tots i a totes perquè parlarem de com podeu gaudir del sol que ja fa ara mateix, però sempre amb aquesta protecció i amb aquesta prevenció. Tot plegat ens ho explicarà la Sònia Martínez, ella és metgessa de família i adjunta a la direcció del SAT Delta. Què tal, com estàs, Sònia? Molt bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
De fet, aquests dies que estaven en plena onada de calor i que encara fa molta calor, és especialment important, no?, que no se'ns oblidi que el sol està molt bé i és molt necessari, però que sempre hem de tenir aquesta prevenció de la fotoprotecció.
Sí, a veure, el sol, sempre ho hem dit, té uns beneficis molt importants i que podem gaudir d'ells, no? Com són, doncs, que ens donen augmenta de la serotonina, que és també que ens dona això, es facilita un estat d'ànim, també ens facilita la síntesi també d'una vitamina, que és la vitamina D, que ens facilita una mica la síntesi de, bueno, l'absorció de calç pel metabolisme dels ossos, totalment necessari, i també, en general, ens dona també de gaudir de la societat, no? És, sempre que hi ha sol, doncs sempre que tenim més ganes de gaudir amb tothom. Però també és veritat que té uns riscos, no? I per això hem de prendre el sol sempre amb moderació. Això no vol dir que no podem prendre el sol, però l'hem de prendre amb unes mesures, no? I és veritat que no n'hi ha una mesura estricta, que realment és total, que ens doni una protecció total, i per això és important, i sempre diem, que haurien de ser un munt de proteccions. És a dir, hauríem de posar-nos la protecció com la roba, sempre anar equipats amb roba adequada, i també la fotoprotecció solar amb crema, per intentar també protegir-nos quan estem exposats al sol directament. I no només quan anem a la platja, sinó tot el dia i tot l'any, no? I això són mesures que hem d'agafar, sobretot uns hàbits, no?, saludables, i des de petits intentar que aquestes mesures siguin sempre com una manera de fer, una manera d'actuar, no?, que les tinguem sempre interioritzades al nostre dia a dia. I això és el missatge que sempre donem i que hem d'intentar donar a la població, no?, per gaudir del sol sense que tinguem els seus riscos.
Clar, ara que hem estat tant de temps, com tu deies, no?, sense poder estar en contacte amb les persones que estimem a l'exterior, sense poder gaudir d'aquestes estones també, fins i tot, no?, al sol, que hem trobat tant a falta a aquest exterior i aquesta llum solar més directa i el poder estar de forma relaxada. Teniu por que precisament ens passem de relaxació aquest any?
Home, jo penso que la gent està conscienciada, no? Perquè hem fet campanyes, hem fet, sobretot aquí al Prat, hem fet campanyes any darrere any. El que passa que sí que és veritat que se'ns oblida, no? Veiem el sol i se'ns oblida. I jo crec que ens hem de conscienciar, perquè és veritat que com diem, és una cosa molt agradable estar al sol. Però hem de pensar que té un risc de càncer de pell, i el càncer de pell és dels més freqüents que tenim al món i a la humanitat. I amb la fotoprotecció i amb les mesures adequades podem evitar aquest esdeveniment, no?, que és evitable. I amb aquests hàbits els hem de posar, i els hem de posar, ho torno a dir, com un hàbit diari, no? Igual que et poses crema, les dones es posen crema per estar més maques, doncs hem de posar cremes que tinguin protecció solar. I posar-nos crema per hidratar-nos i, a més, ens hidrata. És a dir, la fotoprotecció solar, quan ens la posem, també ens hidrata la pell. És a dir, si les agafem com un costum diari, seria l'ideal, no?, agafar aquesta conscienciació.
No sé si podríem fer com una rutina de despertar-nos i quines coses podríem o hauríem de fer pensant, per exemple, en un dia d'exposició solar intensa, sigui doncs, perquè farem una activitat a la muntanya o perquè anirem a la platja. Què és el que hauríem de començar a pensar? Perquè, com deies, hi ha diferents proteccions i el millor és combinar-les.
Sí, sempre l'ideal és la combinació d'eines per evitar, no? Llavors, per exemple, si anem de fer una excursió o si els nens els portem a un lloc, a una excursió concreta, o nosaltres mateixos hem de fer aquesta sortida, primer una de les eines que també aconsellem és mirar l'UVI, que és l'índex de radiació ultravioleta que hi ha aquell dia, no? Normalment, sempre als territoris tenim un índex més o menys estable, però hi ha moments i hi ha dies que sobretot aquest UVI, que es diu UVI, doncs és més alt. Uh-huh. Llavors, si veiem que, per exemple, aquest UVI normalment va de 1 a més de 10, no? Si normalment tenim un 4-3 o un 3-4 i aquell dia o aquella època en la que sortim, que fem aquesta sortida, és més de 5, doncs hem de tindre les mesures més estrictes a l'hora de la fotoprotecció. Llavors, sortir i protegits amb roba, vull dir, roba vol dir un gorro que realment tingui una ala una mica més ampla, perquè així ens protegeix directament tota la cara i tota la part del gatell, i a més una roba que ens protegeixi tot, és a dir, que sigui de màniga llarga, o com a mínim que ens arribi al colze, en comptes de portar pantalons curts, portar pantalons llargs, portar, per exemple, també teixits més foscos, no? Perquè els teixits foscos protegeixen molt més que els teixits que són més clars, que això també és una de les coses que la gent no acaba de veure-ho clar, i és veritat que els foscos ens protegeixen molt més. Protegir-nos en posar-nos crema abans de sortir de casa, com a mínim mitja hora abans, i anar reposant aquesta crema de manera que cada 2 hores. Si, per exemple, anem a la neu, hem de pensar que a la neu reflecteix un 80% els rajos de sol i, per tant, ens hem de protegir més i de manera més freqüent, i sobretot això, anar protegits. També els ulls els hem de protegir, sobretot si anem a la neu o anem a la platja. Hem de posar unes ulleres que realment estiguin homologades per la comunitat europea i que hi hagi una filtració adequada d'aquests rajos, no? Uh-huh. I també els nens també, a partir dels 2 anys, també s'indica i s'aconsella que també portin ulleres, no? Perquè a part de que la llum solar pot crear també problemes a la retina, doncs també el fet de que portin ulleres també es protegeix una part de la cara, que no només els ulls, sinó la part del voltant, que també estan contínuament exposades al sol, no? I sobretot també beure molta aigua. Ara a l'estiu, per exemple, o quan sortim i estem molt exposats al sol, també hem de pensar que ens hidratem, no? Sobretot els nens. O sigui que a part de la fotoprotecció i de la roba adequada, també hem de pensar que hem de beure molta aigua, no? I sobretot, ja et dic, els nens i la gent gran haurien d'anar protegits, no? Sempre i amb aigua a sobre. Mm-hmm.
Per tant, molt important també fins i tot aquesta part de la hidratació. Si hem d'escollir crema, aquí comencen també els problemes, perquè hi ha textures diferents que no sé si això influeix o no en la protecció, i després factors de protecció absolutament diferents. Quan veiem aquests números, aquest 15, 20, 25, 30, 50, què signifiquen?
Doncs el factor de protecció solar, que és el que ens indica, per exemple, qualsevol envàs, vol dir, nosaltres, de manera natural, tenim cada pell, cada persona, segons el fototipus que té, que tenen 5, no? Un seria que tens més risc de cremar-te, i el 6 és el que és una pell negra fosca, amb raça negra, que realment no tens tant risc. Doncs qualsevol persona que tingui entre 1 i 3 de fototipos de pell, és a dir, des de la pell roja fins a la que té els ulls clars o una pell clareta, encara que sigui castanya, haurien de fer sempre una protecció factor de 30. Per què? Perquè els que són de menys fotoprotecció no garanteix, no, que la persona sàpiga quin fototipus té. Per tant, sempre recomanem de manera general que siguin de fototipus 30. Què vol dir fototipus 30? Vol dir que tu, si per exemple a nivell natural et cremaries en 10 minuts, ¿vale?, aquest fototipus el que fa és multiplicar, ¿vale?, per 30 aquests minuts que tu tens. És a dir, si tu et cremaries amb 10, amb un factor 30, et cremaries en 300 minuts, no?, que són 5 hores. No? El que fa és prolongar el moment en què tu et cremaries, però això no vol dir que t'impideixi que et cremis. És a dir, que el que fa és es protegeix durant un temps més perllongat. Però això no vol dir que, com jo m'he posat protecció solar, doncs no tinc cap problema i puc estar el temps que vulgui i quan vulgui, no? Sinó que és com una protecció afegida, ¿vale? Uh-huh. Però no ens protegeix totalment. Per això diem sempre que hem d'anar amb això i amb la roba, que la roba és una gran protectora solar. Uh-huh. I l'ombra, sempre buscant l'ombra.
Cada quan ens hauríem de fer la reaplicació d'aquestes cremes solars?
La crema solar, en principi, veurem que hi ha water resistant, resistant total. La que és la la crema o l'esprai o el volum que sigui, sempre els hem d'anar reposant com a mínim cada 2 hores. Però si estem, si ens mullem amb aigua, si per exemple, tot i que sigui waterproof, vol dir que el que fa que quan és waterproof, el que fa és que encara que siguem mullats a l'aigua, ens deixa estar a l'aigua submergits o en contacte a l'aigua més temps que si no fos water resistant, no? Però, tot i així, tot i que és fotoprotector, disminueix aquesta fotoprotecció sempre que estiguem a l'aigua. Per tant, ens hauríem d'anar reposant més sempre i quan estiguem en contacte a l'aigua. I també, sobretot, si ens ajuguem amb la tovallola, quan ens ajuguem amb la tovallola estem traient, no?, aquest fotoprotector. Per tant, sí que ens hem d'aixugar, aixugar una mica amb retoc sense restar gaire, i en cas d'això, tornar-nos a reposar la crema. O sigui, que com a mínim cada 2 hores, i en cas que tinguem aquestes incidències, o a l'aigua, o que ens aixuguem d'una manera més forçosa, doncs hauríem de reposar-nos més aviat.
El tema de les textures influeix en la protecció, perquè ara veiem brumes, veiem cremes, veiem gel, veiem esprais de tot tipus. Hi ha un ventall amplíssim.
Sí, a veure, en principi, a l'esprai, sobretot als nens, no es recomana, perquè fa una pel·lícula i s'evapora molt més ràpid que no pas la crema, no? Uh-huh. Quan una crema com és més tipus pomada, és a dir, aquelles que costa més aplicar, sempre duran molt més i es mantenen més a la pell. Sí que és veritat que a vegades ens hi costa molt, no? Quan una crema és molt, molt cremosa, doncs es costa molt més que es penetri. Llavors la gent tendeix més a no posar-se aquest tipus de crema. Però en realitat aconsellem en general cremes que siguin de fàcil absorció i intentar evitar sobretot els esprais, sobretot els nens, no? Sí que és veritat que és més fàcil, més còmode de posar, però la protecció no és tan bona com són la crema o la pomada, o sigui, amb textura crema, eh? Vull dir que sempre tendem amb això. I en general seria factor 30 o superior i amb una textura crema, no? I sobretot la quantitat és important, perquè a vegades pensem que ens hem posat per tot el cos, i l'ideal seria més o menys són 2 grams per centímetre quadrat de pell, és a dir, més o menys seria, tu agafes el tub de crema, la poses des del dit central fins a ocupar tot el palmell, fas com una línia i això ho fas a cada part del cos, és a dir, aquesta quantitat per la cara, després em torno a posar i em poso, per exemple, al tòrax, em poso a una cama, em poso a l'altra, és a dir, més o menys són 30 grams gairebé que hauríem d'utilitzar, no?, per cada reposició. I això a vegades veiem que no és així perquè la gent a vegades li dura la crema molt, no? I estàs veient que dius, és impossible que et duri tot un estiu un pot de crema, no? I és important recalcar això, que la quantitat de crema que ens posem és important. I també no deixar oberts els pots de crema, intentar abans de posar-nos la crema també fer un moviment i sacsejar bé el pot perquè estigui restituït per tot arreu els components. I bé, són mesures que a vegades no les fem perquè ho fem tot una mica més tot seguit, no? Com una cosa d'inèrcia, i hem de parar i pensar que el que estem fent és protegir-nos dels efectes del sol, dels efectes nocius del sol, i és important que aprenguem aquests consells, aquests hàbits.
Tenim parts que siguin especialment sensibles o algunes que fins i tot ens n'oblidem?
Perdona, no t'entens la pregunta.
Sí, a l'hora d'aplicar-nos aquestes cremes, hi ha alguna part que sigui essencial que ens puguem aplicar aquesta crema, que és imprescindible, sí o sí, o això, que hi ha parts que no tenint en compte que ens l'hauríem d'aplicar i aquí no ens ho posem?
Sí, mira, per exemple, les orelles, no? És una de les parts que la gent no s'aplica. Compte que quan més vertical el sol ens ve al cos, més directament ens fa mal. És a dir, i si tu et poses i tu vas caminant, doncs els raigs solars penetren directament sobre la part, si et fixes, són, serien el clatell, vale? I les orelles, no? La part superior de les orelles. I moltes vegades aquesta part no la tenim en compte. Ens posem per davant, sobretot, però la part de darrere ens hi costa més, no? I sobretot aquesta part que realment queda vertical, que és el clatell. Llavors, aquestes parts sí que és veritat, ja els empeines, no? La part de sobre del peu, doncs moltes vegades tampoc ens la posem, no? O els dits dels peus. I són zones doncs, que són parts molt, molt, molt sensibles també i que realment si anem pel carrer i anem amb sandàlies, doncs ens arriben directament allà al sol. I per tant ens hauríem de posar quan caminem i fent llargues, inclús quan sortim al carrer per qualsevol cosa, no? Però les orelles és veritat i la part del nas, la part central del nas, que a vegades ens posem per la part dels clatells, però no ens posem aquí a la part nasal, no? Uh-huh. I són zones on realment el sol ens està donant tot el dia i durant tot l'any.
El tema del parasol és recomanable quan anem a la platja?
Sí, jo crec que l'ombra és la nostra aliada, no? La nostra aliada a la platja, la nostra aliada quan estem en una terrassa prenent un cafè, a les escoles, no? Cada vegada estem intentant també que hi hagi llocs d'ombra, i sí, és veritat que ens paralitza una gran part dels rajos solars, però no tots. Mm. És a dir, va bé perquè no ens arriba d'una manera tan directa i s'absorbeix una gran part per lo que és el teixit, no? Hi ha alguns teixits de parasols que són molt més refractaris d'aquestes rajos solars, però no ens protegeix del tot. I a vegades ens dona una falsa sensació de que aquí, sota l'ombra, no ens passa res, no? I que ens podem estar sense cap protecció. I això és una idea que té la gent i que és un mite que no és així. Però sí, l'ombra és la nostra aliada sempre.
Sònia, a vegades per agafar consciència realment de quins són els riscos, ens va bé saber doncs, què és el que us trobeu directament al personal sanitari i com es poden complicar a vegades cremades que no els hi donem molta importància, no? Si em pots explicar una miqueta què és el que us trobeu també i quins són aquests riscos, al final els que ens exposem amb el sol.
Doncs mira, primer de tot això que has dit de les cremades, la cremada ja de per si, és a dir, quan nosaltres preguntem a un pacient sobre els riscos que pot tenir afegits a tindre un càncer de pell, un dels els que els demanem és si ha tingut cremades a la infància, no? El fet de cremades vol dir que t'has exposat d'una manera intensa, encara que sigui puntual, al sol. I aquesta, la pell, hem de pensar que té memòria, no? És a dir, el dany solar és acumulatiu. Per tant, quan més cremades tens durant la infància o ja cap, també quan ets adult, però sobretot a l'adolescència, aquestes cremades ja et dona un 20% o inclús més, pot arribar a un 50% de risc de que tinguis un càncer de pell al llarg de la teva vida, no? Una cremada solar és una cremada i a vegades és d'un grau important. Per tant, ja no només és l'efecte que tindrà al llarg de la teva vida aquesta cremada que has tingut, sinó que realment a vegades són greus. Hi ha insolacions, a part de la cremada, que pot ser d'un alt grau, també tens una possible insolació perquè s'ha estat exposat d'una manera intensa a aquesta radiació. Perquè la radiació no només hi ha la ultravioleta A i la B, que és la que ens produeix en la B, la cremada, no? Sinó que també estem exposats a la radiació infraroja, que ens dona aquest impacte de calor, que és molt, penetra molt més a la pell. I això també pot tenir conseqüències a nivell d'un cop de calor i que hem de protegir i hem de conscienciar que no té cap sentit, no? Podem estar exposant-nos al sol de manera adequada, però sempre amb un mínim de protecció necessària per evitar això, per evitar, sobretot, que al llarg de la teva vida tinguis aquesta evolució de càncer de pell tan freqüent si no ens cuidem al llarg de tota la vida, sobretot els nens. Jo crec que els pares, els col·legis i tots els que estem al voltant d'una educació d'un nen hem d'inculcar-nos aquests hàbits perquè des de petits és quan es comencen aquests hàbits per allà de la teva vida, no? Si tu li consciencies, al final el nen, quan surti en una excursió, no es veurà capaç de no portar una gorra ben adequada i una protecció perquè ho té interioritzat, no? I jo crec que això, ara, els nens d'ara, serà el futur, no? I per tant hem de sobretot conscienciar a les escoles i a tothom, als monitors, que donin exemple a les persones que estan treballant amb ells o que porten nens amb ells, i això és una cosa que ve, que tenim que fer poc a poc, però sense pausa, sense pausa i contínuament.
També hem preguntat abans de fer aquesta entrevista, alguns companys ens apuntaven al dèficit de vitamina D a la població en general, també a Espanya, i com això es pot combinar amb una exposició que no comporti un risc. Hi ha algun moment que ens puguem exposar al sol sense protecció, sense fotoprotecció, o aquesta fotoprotecció no interfereix directament amb aquesta absorció de la vitamina D?
Mira, en principi va haver-hi no fa gaire un estudi i és un tema que ha sigut molt candent, no? I ha estat molt de la boga, però en principi no hi ha interferència, no? Perquè compta que és al llarg de tota la vida, no? Que agafem, o sigui, al llarg de tot el dia i al llarg de tot un any, no? Llavors, sempre que ens exposem d'una manera concreta, potser ens hem d'exposar més depenent també del temps, no? Si és a l'estiu, si és a la tardor o si és a l'hivern, no? Llavors, si és veritat que a l'hivern haurem d'estar una mica més de temps exposats per agafar aquesta vitamina D, però a l'estiu, a millor, en 10 minuts o 3 vegades a la setmana ja és suficient per agafar aquest mínim de necessitat de vitamina D que tenim. Per tant, jo separaria molt el que és la protecció solar fins al càncer fins que realment el que és la necessitat de vitamina D, que només a vegades doncs, caminant una estona pel carrer o la vida diària que ja estem fent, no? Doncs ja absorbim aquesta vitamina D. I sí que volia recalcar, que se m'ha oblidat i ara sí. Veient un cotxe passar, el tema del cotxe. És importantíssim la fotoprotecció al cotxe, perquè estem a vegades més de 13 dies a l'any, la majoria de les persones, conduint en cotxe, i el vidre del parabrisa sí que té protecció A i B, però la resta no, només té la protecció B. Llavors, hem d'intentar que quan anem en cotxe, sobretot en viatges llargs, no?, hem d'anar protegits amb gorro o també amb una visera o sobretot les extremitats, no?, i les mans que estan directament i la cara que està directament exposada a l'acció solar. I això és una cosa que hem de també tenir en compte perquè portem moltes hores al volant i molt risc també durant la conducció.
Doncs apuntem també a aquest últim consell. Sònia, ha estat un plaer, com sempre, que ens facis aquest repàs amb els consells davant de l'exposició solar que segurament moltes persones tindran en compte les properes setmanes. Una abraçada ben forta, gràcies.
A tu, adéu.
Molt bon dia.
Bon dia.